Bon dimarts, són les 8, comença el supermatí. Bon dia, és dimarts 23 de juny del 2026, revetlla de Sant Joan. A Palamós ha sortit el sol quan hi faltaven 2 minuts per un quart de set i estan ara una temperatura de 23 graus. Us parla Joan Coll i això és el Supermatí, el programa matinal d'actualitat del Baix Empordà, de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que també s'emet, com sempre, per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. En el Supermatí d'avui, entre altres temes, us explicarem que el Ministeri d'Interior ha decidit suprimir el grup especialista d'activitats subaquàtiques de la Guàrdia Civil de l'Estartit, i que donava servei a tota la Costa Brava. I també que el Baix Empordà va registrar un augment del 2,3% en el nombre de pensionistes durant el 2025. I també que la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell recupera El meu avi i ampliarà enguany la seva programació amb una nova proposta pensada per als més joves. A l'entrevista d'avui parlarem amb Vicenç Rovira, de Foto Torroella, que aquest any celebra el seu 25è aniversari amb una exposició commemorativa. I com cada dimarts, acabarem el supermatí parlant de llibres, amb Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut, de Torroella de Montgrí. Això però serà d'aquí una estoneta. Abans fem un cop d'ull als principals titulars d'aquest matí de dimarts 23 de juny del 2026, aquí, al Baix Empordà. I saludem a la Maria Alzina, bon dia.
Hola Joan, bon dia.
El Ministeri de l'Interior ha decidit suprimir el grup especialista d'activitats subaquàtiques de la Guàrdia Civil de l'Estartit i que donava servei a tota la Costa Brava.
Una decisió que ha generat malestar entre els alcaldes de la zona, ja que es tractava d'una unitat que feia gairebé 3 dècades que estava establerta en aquest nucli que pertany a Torroella. Ara els GEAS centralitzaran tot el servei des de Barcelona, una decisió que no convenç els ajuntaments de la zona. En aquest sentit, l'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, va enviar una carta a la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, queixant-se de la supressió del servei.
I els jutjats mercantils de Girona reben cada dia de mitjana 4 sol·licituds de particulars ofegats pels deutes que no han vist cap més sortida que declarar-se insolvents.
Segons recullen les dades que periòdicament publica el Consell General del Poder Judicial, entre gener i març, a la demarcació s'han presentat 396 concursos de creditors i d'aquests la immensa majoria els han sol·licitat particulars. En relació amb el primer trimestre del 2025, són un 8% més. L'estadística del Consell General del Poder Judicial, que mesura l'impacte de la crisi als jutjats, també recull que entre gener i març a la demarcació s'han executat 260 desnonaments, més de la meitat per impagaments del lloguer. En aquest cas, la xifra és lleugerament inferior a la del 2025.
El Baix Empordà va registrar un augment del 2,3% en el nombre de pensionistes durant el 2025, Maria.
Segons les dades publicades per l'Institut d'Estadística de Catalunya, és el tercer increment més elevat del país. Només van superar la comarca Osona amb un creixement del 2,8% i la Cerdanya amb un 2,7%. El Baix Empordà se situa al capdavant de Catalunya pel que fa a l'augment de persones que perceben una pensió.
I la cantada de veneres de Calella de Palafrugell recupera El meu avi i ampliarà enguany la seva programació amb una nova proposta pensada per als més joves i més petits, Maria.
Es tracta d'una cantada infantil que se celebrarà divendres 3 de juliol a les 8 del vespre al Passeig del Canadell. L'activitat reunirà alumnes de les escoles Barceló i Mates, Pivert i Badruna de Palafrugell, així com de l'escola L'Olivar Vell d'Esclanyà.
I seguim parlant de música perquè l'Ítaca Sant Joan va viure aquest dissabte una de les jornades més multitudinàries dels seus darrers anys.
El recinte de la Platja Gran de l'Estartit es va omplir de públic en una nit marcada pels concerts i per l'estrena del nou espai Ítaca Plaça. La principal novetat d'aquesta edició es va posar en marxa al matí a la plaça de l'Església de l'Estartit.
I Anna Divori arriba a Eclipsi després d'un procés personal i creatiu molt intens.
El nou treball de la cantautora parteix d'un moment de dubtes, pors i qüestionaments sobre el seu camí artístic, però acaba convertit a aquesta turbulència emocional en un univers propi ple de metàfores, contrastos i matisos. En una entrevista a Ràdio Capital, l'artista ha explicat que el disc neix precisament d'aquesta tensió entre la foscor i la llum.
Marta Castany, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I és que, Marta, ens has d'explicar que Figueres es mou celebra 13 anys amb una edició dedicada al procés de fer-se gran.
Prop d'una vintena de propostes gratuïtes de dansa i arts del moviment es podran gaudir del 2 al 5 de juliol. La programació reunirà artistes de Catalunya i reflexionarà sobre el procés de fer-se gran des d'una mirada col·lectiva i comunitària.
I el Parc Natural del Montgrí i les Illes Medes inicia un estudi pioner per catalogar les coves submergides del litoral.
El projecte permetrà millorar el coneixement d'un dels hàbitats marins menys estudiats de la costa catalana i ajudarà a regular-ne l'ús i la conservació.
Aquests són els títols més destacats d'aquest matí de dimarts, Revetlla de Sant Joan, aquí al Baix Empordà, però és que més enllà de casa nostra, com sempre, també passen coses. La notícia del dia ahir dilluns va ser que el Tribunal Suprem va condemnar l'exministre de Transports José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu antic assessor, Coldo García, a 19 anys per les comissions en contractes de mascaretes del 2020. El Suprem els ha condemnat per unanimitat pels delictes d'organització criminal, suborn, malversació i tràfic d'influències. L'empresari Víctor de Aldama, presumpte intermediari de la trama, que va col·laborar amb la justícia, ha estat condemnat a 4 anys i mig, però no entrarà a presó. I seguim en clau judicial perquè el Consell General del Poder Judicial ha iniciat una tramitació aquest dilluns per obrir expedient al jutge Juan Carlos Peinado per la polèmica interlocutòria que enviava a judici Begoña Gómez i que insinuava que la policia que fa d'escorta de la dona del president espanyol podria ajudar-la a fugir. I ahir va ser el segon dia d'onada de calor, que ahir dilluns arribava al seu pic. El termòmetre va marcar 43 graus. A Vilanova de Segrià es va superar els 42 a Lleida Ciutat, a Alfarràs i també a Alcarràs. En una trentena de municipis s'han arribat als 40 graus i d'aquests, en 14 s'han superat els 41, segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya. I enmig d'aquesta onada de calor, Catalunya es prepara per a un Sant Joan molt càlid. Els bombers de la Generalitat han activat un reforç operatiu a les comarques amb més risc d'incendi. De fet, parlant dels bombers, quatre sindicats d'aquest cos dels bombers criden a no cobrir des d'aquest dimarts 23 de juny i fins al 30 del mateix mes certes activacions dels parcs, que segons un memoràndum que signen són mancances estructurals del cos. Ho fan després de la mobilització del 18 de juny, en què efectius del cos van reivindicar més recursos en termes com la gestió dels tòxics, millores en la carrera professional o la seguretat operativa, o aplicacions de la prevenció de riscos, entre d'altres. I anem ara fins a Hostalric, i és que ha activat l'emergència per salut pública per controlar una plaga de mosques que afecta el municipi des de fa una setmana. L'origen d'aquesta plaga s'ha detectat a una planta de reciclatge del poble, en un lloc contaminat de 500 tones de plàstic. L'Ajuntament d'Hostalric ha obert un expedient sancionador a l'empresa i li ha demanat la procedència del producte. Són les 8 i gairebé 9 minuts d'aquest matí de dimarts 23 de juny del 2026. Moment ara de fer un cop d'ull a la previsió del temps. I és que, com comentàvem ara mateix, aquesta onada de calor que segueix plenament vigent aquí al Baix Empordà i arreu de les comarques de Catalunya, és que hem deixat enrere una nit de fons d'armari, amb una matinada clarament tropical, on les mínimes no han baixat dels 22 o 23 graus a la costa, fent que ja costi agafar el son. Durant el matí el cel estarà completament serè i amb una pujada important dels termòmetres. A les 11 del matí estarem ja registrant temperatures de ple mes de juliol. A les hores centrals del dia i també a la tarda, el pic de l'onada de calor es farà notar de valent a la línia de costa, com Palamós, Sant Feliu de Guíxols o l'Estartit. Gràcies a la marinada, les màximes es frenaran una mica, això sí, sempre per damunt dels 30 graus, però amb la humitat altíssima que dispararà la sensació de xafogor fins als 36 graus. A l'interior de la comarca hi haurà més perill, si és que si ens movem cap a la Bisbal d'Empordà, Torroella o Palafrugell o Pals, el termòmetre es dispararà i fregarà o superarà els 36 o 37 graus, fins i tot a l'ombra, un ambient molt i molt càlid. El vent, al matí hi haurà calma total que accentuarà la calor. A la tarda saltarà una marinada feble de component sud-est d'uns 10 o 15 km per hora, tot i que arran d'aigua s'agradirà, a l'interior el vent arribarà reescalfat. I de cara a la nit el vent afluixarà del tot i la mar estarà com un mirall, amb marejol suau, i l'aigua ja ronda els 21 graus de temperatura, de manera que el tradicional bany nocturn de Sant Joan avui no serà per valents, sinó una necessitat real per refrescar-se. I nosaltres, quan són gairebé les 8 i 11 minuts d'aquest matí de dimarts, farem una petita pausa aquí al Supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, en emissió conjunta per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. De seguida hi tornem amb el comentari d'opinió de Martí Sabrià, l'entrevista a Vicenç Rovira i també el bloc informatiu en el qual us ampliarem els titulars que us explicàvem fa una estoneta. Això serà d'aquí a una estoneta. Ara seria una pausa.
Supermatí. La depuradora de Palamós ha recuperat la normalitat i torna a funcionar amb el tractament complet. Ja han acabat les obres de reparació dels greus desperfectes provocats pel temporal Harry de final de gener i que la van deixar inoperativa. La Diputació de Girona, mitjançant el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, sempre al costat dels municipis de les comarques gironines.
Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial, creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
Tens un negoci d'allotjament o restauració a la Costa Brava? Ara és el moment de sumar-te a la força del sector. La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme t'ofereix un 50% de descompte en la quota de soci. Forma part de més de 220 empreses que comparteixen experiències, generen oportunitats i reben promoció, assessorament, formació i suport per fer créixer el seu negoci. Informa-te'n a grupcostabravacentre.com. Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre. Units pel turisme del nostre territori.
Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot, @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
Un minut i serà un quart de nou. Seguim en directe en aquest supermatí de dimarts, Revetlla de Sant Joan, aquí al Baix Empordà, quan són pràcticament un quart de nou del matí. És moment per escoltar el comentari d'opinió que avui ens porta Martí Sabrià.
Les exposicions dels 25 anys de Ràdio Capital. Fa uns mesos vaig rebre l'encàrrec de comissariar els actes de celebració dels 25 anys de Ràdio Capital. aquesta emissora que va néixer en un garatge de Pals l'any 2001 i que ara es troba feliçment instal·lada al centre de la vila de Palafrugell. Un dels objectius era, i és, fer 10 exposicions a 10 municipis del Baix Empordà prèvia selecció de la notícia més rellevant de cada any a cada poble en el decurs d'aquest quart de segle. Una tasca gens fàcil, convèncer alcaldes i regidors i engrescar caps de premsa a seleccionar les notícies i treure les fotografies que les puguin il·lustrar. Mentre s'elaboren els dies, tampoc és fàcil acceptar com de depressa passen els dies, els mesos i els anys. Al respecte, Josep Pla escriu el volum 20 de l'obra completa. Tot i que la pressió del pas del temps és dolorosa i de vegades insuportable, sóc partidari de no defugir-la perquè la meva experiència em porta a creure que només els qui senten aquest dolor, su mort o agut, aprofiten la vida en el sentit més literal del terme. I és aquí que les exposicions esdevenen un sòlid argument per intentar completar un nou àlbum de vivències entre avui i el darrer dia. Només per això ja val la pena que les visiteu i també per activar la memòria que a certa edat acostuma a fluixejar. Aquests dies podeu visitar les de Torroella, el Museu de la Mediterrània, i la de Palafrugell, a l'exterior del Mercat Municipal.
Doncs fem extensiva aquesta recomanació a tots els oients que ens escolten a aquesta hora del matí, una recomanació que de primera mà la recomanem, perquè les exposicions de 25 anys de notícies d'aquí d'aquesta casa de Ràdio Capital són molt i molt interessants. I nosaltres, en aquesta hora, quan passa un minut d'un quart de nou, parlem d'exposicions dels 25 anys de Ràdio Capital i passem a parlar d'una altra exposició d'uns altres 25 anys. I és que Foto Torroella commemora 25 anys d'activitat expositiva amb la publicació d'un llibret i una mostra a la capella de Sant Antoni de Torroella de Montgrí. I per saber-ne una mica més d'aquesta exposició, d'aquest llibret i també d'aquests 25 anys ja de funcionament, ens acompanya Vicenç Rovira, de Foto Torroella. Què tal, Vicenç? Bon dia.
Bon dia, bon dia. Què tal?
A veure, no sé, si tirem una mica la vista enrere, són 25 anys de fotografies, de mostres, d'exposicions, però com neix tot? Com i quan i per què neix Foto Torroella?
Bueno, Foto Torroella va néixer el 1999. De fet, el que estem celebrant ara són els 25 anys que van començar amb l'activitat d'exposicions fotogràfiques. Nosaltres van començar a fer exposicions cada mes i van començar en el claustre de l'Hospital de Torroella de Montgrí. I, bueno, després, degut a la pandèmia, vam haver de tancar allà, perquè aquest hospital d'això, que és un claustre on penjàvem les exposicions, doncs a dalt hi ha una residència d'avis. I, bueno, tot el contacte d'això, per evitar contactes, millor dit, es va tancar durant un parell o tres de mesos, que va durar l'assumpte de màxima reclusió a casa, diguéssim, vam tancar les exposicions. Però després, al cap d'aquests dos o tres mesos, quan ja podíem haver més contacte, doncs, bueno, vam demanar al Museu de la Mediterrània si ens podien acollir en una sala que ells tenien i que no usaven gaire, no fèiem servir massa sovint, llavors, des de llavors que estem instal·lats allà. Això va ser per allà l'any 2020, més o menys, si no me'n recordo malament, ja això de la pandèmia, que no el tinc com molt lluny. I ara, doncs, les exposicions van començar el 2021, el juny del 2001, perdona.
Sí.
I ara estem al 2026, que hi és, i celebrem aquests 25 anys d'exposicions. I ja això fem una exposició col·lectiva dels últims 5 anys allà a la capella de Torroella.
No sé si ha canviat molt fotografia en aquests 25 anys.
Sí, ha canviat bastant. Ara, per dir-ho d'una manera, en el 2001 havíem molts treballs així més de retrats, més clàssics, per dir-ho d'una manera, paisatges, coses més aviat de fotografia nocturna, eren molt més clàssics. Ara ja el tipus de treballs que es presenten ja tenen una narrativa més diferent, expliquen històries, sensacions, i a vegades són treballs molt, molt personals dels mateixos fotògrafs i fotògrafes, i en aquest sentit ha canviat bastant.
Clar, el tipus de fotografia també ha canviat, és a dir, és evident que ara qualsevol persona porta una càmera de fotos a la butxaca, el que és el mòbil. No sé si l'aparició del mòbil també ha estat un problema per als fotògrafs.
Bueno, mira, jo sempre dic que el mòbil és una màquina, igual que una càmera de fotografia és una màquina, no? I fa la foto. Evidentment, amb la màquina de fotografia, amb la càmera, les fotos són més resolució, més bones, amb més possibilitats. Evident, també amb els mòbils, hi ha mòbils de tota gamma, no? I també fan bones fotos, però les possibilitats penso que són més reduïdes. Normalment, nosaltres, la majoria de treballs, ara no en tinc cap de present que m'ho hagin dit, són treballs fets en càmera fotogràfica, bona part en digital. Encara hi ha gent que fa servir les analògiques. Però, bueno, jo penso que el mòbil i les càmeres són instruments pel fotògraf. L'important és sempre que el fotògraf tingui la idea i tingui la mirada de fotografiar el que ell vol i el que ell li sembla que pot anar més bé.
De fet, en els últims anys...
Per això em sembla que, per molt que tots tinguem mòbils, no tots podem, encara que fem moltes fotos, no tots aconseguirem un resultat d'un que té una mirada que busca i que troba el que ell vol.
De fet, l'altre dia parlava amb un pescador que em va dir que tenir una canya no et converteix en pescador. No sé si passa el mateix amb una càmera i amb un fotògraf, el que comentaves ara.
Sí, és el que et deia ara mateix, no? El que tindrà, bueno, el que tindrà una màquina no necessàriament et converteix en fer un bon treball fotogràfic, no? D'allò que vols expressar. Uh-huh. Nosaltres amb les exposicions que fem sempre ha d'haver a darrere d'una exposició sempre ha d'haver una idea, ha d'haver alguna cosa que marqui el treball, no? No per fer fotos així, per dir-ho d'una manera automàtic, ja tot surt bé i tot surt perfecte, no? I en aquest sentit, sempre penso que la diferència entre un fotògraf i un que té una màquina és que el fotògraf, bueno, busca coses i les troba. Amb el temps, evidentment, amb l'experiència, també ho vas guanyant molt, però, bueno, sempre hi ha d'haver a darrere aquesta idea i aquesta mirada del que vols.
Comentaves abans, Vicenç, que encara hi ha gent que fa fotografies amb analògic. De fet, no sé si en els últims anys hi ha hagut una espècie d'auge cap a aquestes càmeres més analògiques, més, entre cometes, vintage, que se li diu ara. Ho noteu també des de Foto Torroella, que hi ha cada cop més gent que s'aficiona a la fotografia analògica?
Sí, n'hi ha bastant, i sobretot amb el jovent. Hi ha un jovent que, no sé per què, bueno, ha començat fent els seus treballs amb càmeres analògiques. Sobretot ho notem molt quan convoquem el Festival Mirades, el que celebrem cada dos anys. Els projectes que es presenten, no tots, evidentment, però uns quants i bastant nombrosos són analògics. I mira, el que passa que, bueno, ara tot el que és la pel·lícula analògica i tot plegat està pels núvols. És caríssim i clar. Després, a part de les pel·lícules, els carrets, després els revelats i tot plegat, encara és bastant. El jovent tampoc, tot això li pica una mica a la butxaca.
Comentaves ara aquest festival Mirades, que també organitzeu des de l'associació de Foto Torroella, perquè clar, com funcioneu com a associació? És a dir, quines propostes o iniciatives impulseu des de Foto Torroella? No sou només exposicions durant aquests 25 anys?
No. Mira, nosaltres, així, de cara, per dir-ho d'una manera, de cara al públic, o de cara al públic fotogràfic més ampli, Pues fem això, les exposicions mensuals durant tot l'any. Això fem una convocatòria oberta cada... Ara l'hem feta fa poc, el novembre-desembre de l'any passat, en què es van presentar 84 propostes. Després fem, per exemple, el 2025 vam celebrar l'últim Festival Mirades i ara estem preparant el 2027 també el proper Festival Mirades. I entre enmig d'aquests anys convoquem una beca fotogràfica per fer un llibre amb un treball, amb una proposta de treball, que també ara s'està acabant d'editar el llibre del guanyador de la beca que va tenir l'any passat, al final de l'any passat. I abans, això, diguéssim, seria l'aspecte més extern de l'associació. Uh-huh. Però després, a nivell intern, com a associació i com a membres, la majoria, bona part dels associats són de Torroella, doncs, bueno, fem un treball col·lectiu, normalment cada any, ho fem relacionat amb els membres que hi hagin convocades. Per exemple, l'any passat vam fer treball col·lectiu sobre el Vicenç Andrés Estallés, sobre els seus poemes, i després anem passejant l'exposició. Aquest any hem fet el treball dedicat a l'arquitecte en Gaudí, Antoni Gaudí, i ara està l'exposició, està veient-se per diferents pobles que ho demanen. Llavors també fem algun taller i cursos de fotografia de cara al públic, sobretot d'aquí de la comarca. Uh-huh. També tenim una cosa que col·laborem bastant amb altres associacions del poble i fem treballs fotogràfics relacionats amb el que ens demanen. Per exemple, amb l'associació de Masos, que ells sempre, que per la Fira de Sant Andreu, sempre fan una exposició també a la capella, doncs, i tenen un tema dels seus. Nosaltres sempre ens hi fem la fotografia. Ara el Cinema Montgrí està celebrant el seu aniversari de la Fundació i nosaltres també hem col·laborat fotogràficament amb les coses que ens demanen. Ara estem col·laborant també amb la residència d'avis d'aquí Torroella i estem fent fotografies amb els avis i en els llocs que ells recorden que els agradava molt de Torroella de Montgrí, i així anem fent amb les entitats que ens demanen ajuda o que ens demanen algun tipus de col·laboració.
Mm-hmm. És possible que cada cop costi més trobar exposicions de fotografia? No només aquí al Baix Empordà, sinó en general.
Costa de trobar aquí? La pregunta és...
Si costa trobar, si cada cop costa més trobar exposicions de fotografia. És a dir, que sí que hi ha exposicions de quadres o d'altres arts, però la fotografia, no sé si sovint costa més.
Bueno, jo sempre dic que manquen espais fotogràfics en general a Girona i comarques, perquè és una mica drama, en el sentit que si vols vols ensenyar el teu treball i costa molt. Jo ja sé que, per exemple, per la Progei doncs fan la Bienal Miseracs i és un espai també que, bueno, que es dedica això a la fotografia, però durant tot l'any poca cosa hi ha. Hi ha el cinema, hi ha una sala, però no sempre és de fotografia tot el que tenen. Llavors, altres llocs, doncs, bueno, a vegades hi ha ajuntaments que tenen sales d'exposicions, però prima molt el fet de que siguis del poble per poder ensenyar el teu treball. Si ets de fora del poble, hi ha molta dificultat. Ara, a la CATE, per exemple, de Figueres, també hi ha una sala d'exposicions, però combinen moltes disciplines artístiques. Sí que fan alguna cosa fotogràfica, però no tot ho és. O sigui, dedicat a la fotografia, poca cosa hi ha. Nosaltres estem aquí a Torroella, a Vic, que sé que hi ha una sala que també fan cada mes una exposició fotogràfica, però para de comptar. Després a Girona Capital, els centres cívics són els llocs o el centre cultural de l'Ajuntament, hi ha exposicions, però molt, no tot sempre és de fotografia.
Mm-hmm. Eh? Doncs...
Sí, jo crec que fa molta, falten espais dedicats a això, a la fotografia.
Doncs Vicenç Rovira, de Foto Torroella, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui aquí una estoneta al Supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell. Felicitats per aquests 25 anys d'exposicions, que en siguin com a mínim 25 anys més, que aquesta passió que teniu per la fotografia no mori mai. Felicitats i per molts anys més.
Pues moltes gràcies a vosaltres per interessar-vos pel tema.
Adéu-siau, bon dia.
Vinga, bon dia.
Són 9:15. Comencem el bloc informatiu d'aquest matí de dimarts 23 de juny del 2026. Ampliarem ara els titulars que us comentàvem fa una estoneta aquí al Supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, en emissió conjunta per Ràdio Bisbal i Ràdio Bacú. I comencem aquest bloc informatiu explicant-vos que el Ministeri d'Interior ha decidit suprimir el grup especialista d'activitats subaquàtiques de la Guàrdia Civil de l'Estartit i que donava servei a tota la Costa Brava. Una decisió que ha generat malestar entre els alcaldes de la zona, ja que es tracta d'una unitat que feia gairebé 3 dècades que estava establerta en aquest nucli que pertany a Torroella de Montgrí. Ara els GEAS centralitzaran tot el servei des de Barcelona, una decisió que no convenç els ajuntaments de la zona. En aquest sentit, l'alcalde de Torroella de Montgrí, l'Estartit, Jordi Colomí, va enviar una carta a la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, queixant-se de la supressió del servei. Maria Alzina.
Colomí assenyala que els GEAS fan una tasca molt important tant de rescat com de vigilància i prevenció. Així, el batlle destaca que els efectius passen habitualment pels clubs de submarinisme de la localitat a explicar consells i recomanacions. Cal tenir en compte que la zona de l'Estartit és un dels municipis que compta amb més empreses dedicades a les activitats recreatives relacionades amb el busseig, amb les Illes Medes com a principal atractiu de la zona. De fet, el nombre d'inversions que es fan a l'estiu en aquest espai és un dels més importants de Catalunya. Colomí, a més, recorda que el de l'Estartit és un port estratègic del litoral gironí perquè es troba al centre de la Costa Brava, que a més té una idiosincràsia especial per les seves cales i penya-segats. Colomí no veu clar que en cas de necessitat la resposta pugui ser la mateixa que la que es pot donar ara si han de venir de Barcelona. A banda, l'alcalde destaca la feina que fan els guàrdies civils a l'hora de preservar el patrimoni de la zona i també evitar el fur de corall del fons marí. A banda de Torroella, també hi ha hagut altres ajuntaments costaners que s'han mostrat en contra de la retirada dels efectius de la base de la Costa Brava. Actualment, a l'Estartit, hi ha 2 efectius dels GEAS i el cos va començar a operar a la base del Baix Empordà l'octubre del 1998.
I els jutjats mercantils de Girona reben cada dia de mitjana 4 sol·licituds de particulars ofegats pels deutes que no han vist cap més sortida que declarar-se insolvents. Segons recullen les dades que periòdicament publica el Consell General de Poder Judicial, entre gener i març, a la demarcació s'han presentat 396 concursos de creditors i d'aquests la immensa majoria els han sol·licitat particulars. En relació amb el primer trimestre del 2025 són un 8% més. L'estadística que mesura l'impacte de la crisi als jutjats també recull que entre gener i març a la demarcació s'han executat 260 desnonaments, més de la meitat per impagaments del lloguer. En aquest cas la xifra és lleugerament inferior a la del 2025, Maria.
L'augment d'insolvències presentades per particulars que ja fa trimestres que s'arrossega és conseqüència de la reforma de l'anomenada Llei de la Segona Oportunitat. Els canvis que van entrar en vigor a finals del 2022 simplificaven el procés perquè aquelles persones ofegades pels deutes puguin trobar una sortida que passa o bé per l'exoneració o bé per una cancel·lació parcial mitjançant un pla de pagaments. La llei permet liquidar un deute que no superi els 5 milions d'euros sempre que es vagi a actuar de bona fe i no s'enganyés als creditors en el moment de demanar el crèdit. La reforma, que també agilitza el procés directament, es va a fase judicial, s'ha traduït en un increment dels casos al llarg dels darrers anys. I aquest 2026, segons recullen les dades del Consell General del Poder Judicial, de moment no queda al marge d'aquest augment. L'estadística, que periòdicament publica el Consell, les últimes dades són del primer trimestre, serveix de termòmetre per mesurar de quina manera les dificultats econòmiques impacten damunt el sistema judicial. Entre gener i març, a les comarques gironines, s'han presentat 396 concursos de creditors. Són un 5% en comparació amb el mateix trimestre del 2025, quan la xifra va ser de 377. De totes aquestes insolvències, la immensa majoria, de fet 9 de cada 10, les han presentades particulars. En concret, fins a 367 casos fan referència a gironins que han decidit acollir-se a aquesta llei de la segona oportunitat. La xifra representa un increment del 8,5% en comparació al mateix període de l'any passat. D'altra banda, entre gener i març hi ha hagut 29 empreses i autònoms que s'han vist abocats a fer una suspensió de pagaments i anar a concurs. D'aquests, 23 corresponen a societats i els altres 6 els han presentat empresaris a títol individual.
L'estadística també recull com durant el primer trimestre els desnonaments han baixat lleugerament, i això tot i que el Congrés va tombar l'anomenat escut social que n'allargava la moratòria fins a finals de l'any per a les famílies vulnerables, Maria.
A les comarques gironines, entre gener i març, s'han executat 260 desnonaments, és a dir, que de mitjana cada dia s'emporten a terme gairebé 3. Més de la meitat d'aquests llançaments, en concret 153, han estat per impagaments del lloguer, és a dir, particulars i famílies, però també negocis, que no han pogut afrontar les rendes mensuals. Dins el llistat també hi ha 50 casos que fan referència a execucions hipotecàries, i els altres 57 restants s'emmarquen dins d'altres casuístiques. D'altra banda, i també en matèria d'habitatge, les dades del Consell General del Poder Judicial recullen com durant el primer trimestre els jutjats han rebut 21 denúncies per ocupacions d'immobles. En aquest cas, la xifra fa referència a aquelles demandes que han tirat endavant, tant de propietaris privats com ajuntaments que tenen pisos socials. Per últim, l'estadística del Consell també serveix per veure com les dificultats derivades de la situació econòmica impacten damunt el món laboral, en aquest cas a través de les dades dels jutjats socials. Durant el primer trimestre, els que hi ha la demanda marcació han rebut 569 demandes per acomiadaments. En paral·lel, al primer trimestre del 2026 també s'han presentat 267 demandes per reclamació de quantitats. En aquest cas, la xifra es troba lleugerament per sota de la de l'any passat.
El Baix Empordà va registrar un augment del 2,3% en el nombre de pensionistes durant el 2025. Segons les dades publicades per l'Institut d'Estadística de Catalunya, és el tercer increment més elevat del país. Només van superar la comarca Osona, amb un creixement del 2,8%, i la Cerdanya, amb un 2,7%.
Les dades també reflecteixen diferències importants entre les comarques gironines. La Cerdanya, tot i registrar un dels increments més elevats, és la comarca catalana amb una proporció més baixa de pensionistes. Els beneficiaris d'una pensió representen el 15% de la població. L'Alt Empordà també es troba entre les comarques amb menys pes de pensionistes. En aquest cas, representen el 16% dels habitants. En canvi, el Ripollès figura entre les comarques amb una població més envellida. Els pensionistes representen el 27,5% del total d'habitants. Això significa que més d'una de cada quatre persones rep una pensió. En el conjunt de Catalunya, el nombre de pensionistes va arribar fins al 1.574.057 persones al tancament del 2025. La xifra representa un augment de l'1% respecte a l'any anterior. Tot i aquest creixement, el pes dels pensionistes sobre la població catalana va baixar lleugerament fins al 19,4%. Pel que fa als imports, la pensió mitjana mensual a Catalunya es va situar en els 1.575 euros, un 4,4% més que un any abans. A més, un de cada quatre pensionistes catalans percep més de 2.000 euros mensuals.
I la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell recupera aquest any El meu avi i també ampliarà la seva programació amb una nova proposta pensada per als més joves. Es tracta d'una cantadeta infantil que se celebrarà el divendres 3 de juliol a les 8 del vespre al Passeig del Canadell. L'activitat reunirà alumnes de les escoles Barceló i Mates, Pivert i Badrona de Palafrugell, així com de l'escola L'Olivà Vell de l'Esclanyà, Maria.
Els participants interpretaran algunes de les havaneres més conegudes del repertori tradicional en un concert obert a tota la ciutadania. La iniciativa s'emmarca en la nova etapa de la cantada que aquest any estrena la direcció artística de Meritxell Pastor Ribas. Un dels objectius és reforçar la presència de les havaneres més enllà de la cita principal i acostar aquest patrimoni musical als infants i als joves. El concert proposarà un recorregut per cançons vinculades al mar, als records i als retrobaments. La direcció anirà a càrrec de la mestra Bet Mestre, mestra impulsora del projecte, mentre que l'acompanyament musical serà del guitarrista Jan Frigola. L'activitat compta amb el suport de la Fundació Ernest Morató, una entitat de referència en la preservació i divulgació de les havaneres. La col·laboració busca reforçar el vincle entre el món educatiu i una tradició musical estretament lligada a Calella de Palafrugell. La cantadeta formarà part del cap de setmana de la 59a cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell, que tindrà lloc el dissabte 4 de juliol a 11:15 de la nit a la platja del Portbó, i actuaran els grups dels Cremats, Ultramar, Portbó i Arjau. La programació començarà el mateix divendres amb la projecció del documental Calella de Palafrugell i les havaneres del director Pol Álvaro, i es tancarà diumenge 5 de juliol amb un concert dels Amics de les Arts a la platja del Portbó dins el Festival Ítaca.
De fet, l'Ítaca Sant Joan va viure aquest dissabte una de les jornades més multitudinàries dels seus darrers anys. El recinte de la Platja Gran de l'Estartit es va omplir de públic en una nit marcada pels concerts i per l'estrena del nou espai Ítaca Plaça. La principal novetat d'aquesta edició es va posar en marxa al matí a la plaça de l'Església de l'Estartit. Maria Alzina.
El nou escenari gratuït va acollir les actuacions de Sodi, d'en Pere Albo i el Comboi i Hipnosi, convertint el centre de l'Estartit en un punt de trobada musical. L'organització considera que la proposta ha superat les expectatives i apunta a la seva continuïtat en futures edicions. A la nit, l'activitat es va traslladar a la Platja Gran de l'Estartit amb una programació encapçalada per The Molotovs, Carlos Ares, La Moda, la Ludwig Band i Huni. Un dels moments més esperats va arribar abans del concert principal amb un espectacle de 500 drons sobre el mar i les Illes Medes. La proposta, creada específicament per al festival, va dibuixar figures lluminoses al cel durant més d'un quart d'hora i va acabar amb una llarga ovació del públic. Segons l'organització, es tracta de l'espectacle de drons més gran que s'ha fet fins ara a la Costa Brava. El gran protagonista musical de la nit va ser La Moda, que va presentar les cançons del seu nou treball discogràfic combinades amb alguns dels temes més coneguts de la seva trajectòria. La formació va convertir la platja en una gran celebració col·lectiva davant de milers d'espectadors. Ja de matinada, la Ludwig Band va prendre el relleu amb un concert centrat en les cançons del seu últim disc, sense deixar de banda els temes que han consolidat la banda empordanesa com una de les referències actuals de l'escena musical catalana. L'Ítaca Sant Joan culminarà aquest 23 de juny amb la Gran Revetlla de Sant Joan, que comptarà amb les actuacions de 31 Fam, Cupido, Barri Vip, Venus i Disjockey Trapella. Després el festival continuarà la seva programació en diversos municipis de l'Empordà.
El Parc Natural del Montgrí i les Illes Medes inicia un estudi pioner per catalogar les coves submergides del litoral. El projecte permetrà millorar el coneixement d'un dels hàbitats marins menys estudiats de la costa catalana i ajudarà a regular-ne l'ús i la conservació. Marta Castany.
El Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter ha iniciat un estudi pioner per catalogar les coves submergides i semisubmergides situades entre l'Escala i les Illes Medes. L'objectiu és disposar d'una base de dades completa que permeti conèixer millor aquests espais i millorar-ne la protecció. Actualment hi ha 34 cavitats catalogades dins l'àmbit del Parc Natural. Tot i això, el coneixement dels especialistes i dels professionals del territori apunta que n'hi podria haver prop d'una quarantena més que encara no formen part de cap registre oficial. L'estudi que s'ha començat a desenvolupar aquesta primavera inclourà una fitxa tècnica de cada cova. La documentació recollirà dades com la ubicació, la profunditat, les dimensions, la temperatura de l'aigua, la presència de cambres d'aire i els valors geològics i biològics més destacats. A més, les cavitats es classificaran segons el grau de dificultat d'accés. Aquesta informació servirà per regular millor la pràctica del busseig i identificar els espais més sensibles des del punt de vista ambiental.
El projecte compta amb la col·laboració de la Unitat Subaquàtica dels Mossos d'Esquadra, que aporta coneixements especialitzats en seguretat dins d'espais confinats, i el Centre d'Immersió Xaloc de l'Estartit, que facilita suport logístic i el coneixement acumulat sobre les coves de la zona.
Des del Parc Natural destaquen que aquesta col·laboració permet integrar criteris de conservació i de seguretat en una mateixa eina de treball. També consideren que la participació del sector del busseig afavorirà la futura difusió dels resultats entre els usuaris d'aquests espais. La informació obtinguda es convertirà en una eina de referència per a la gestió del litoral i per al seguiment d'un dels ecosistemes marins menys estudiats de la Mediterrània catalana. El Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter ha destinat 18.000 euros a aquest projecte.
Anna Dibori arriba a Eclipsi després d'un procés personal i creatiu intens. El nou treball de la cantautora parteix d'un moment de dubtes, pors i qüestionaments sobre el seu camí artístic, però acaba convertint aquesta turbulència emocional en un univers propi, ple de metàfores, contrastos i matisos. En una entrevista a Ràdio Capital, l'artista ha explicat que el disc neix precisament d'aquesta tensió entre la foscor i la llum. Maria Alzina.
Segons Dibori, Eclipsi vol mirar més enllà de la música festiva i alegre que sovint domina l'escena actual. Sense renunciar a la llum, el disc també proposa transitar moments dolorosos, tristos o incòmodes. I és que l'artista explica que necessitem mirar també aquests moments amb tristesa per valorar també la felicitat. I és que defensa la necessitat d'aturar-se i escoltar allò que normalment costa més d'afrontar.
I en aquest últim jo crec que sí que hi és el camí cap a la culminació potser de, si més no fins ara, de la meva maduresa emocional, que és on ja sí que m'atreveixo potser més a parlar del que realment m'interessa, o almenys d'una manera molt més conscient, no? I molt més intencionada que no en els darrers treballs.
La cantautora reconeix que aquest treball representa un pas endavant respecte als seus anteriors discos. Si el primer disc tenia un punt més innocent i naïf, el segon ja mostrava una mirada més adulta. Eclipsi és per ella el camí cap a una culminació de la seva maduresa emocional. En aquest nou àlbum, Dibori s'atreveix a parlar d'allò que realment li interessa d'una manera més conscient i intencionada. El disc aborda qüestions com el pas del temps, el fet de fer-se gran, el dol i la memòria. Una de les cançons està dedicada a la seva àvia en un procés que l'artista descriu com a molt dolorós. Per això convida el públic a no només escoltar les cançons, sinó també a llegir-ne les lletres, que considera una part essencial de la seva proposta. Anna Dibori reivindica el paper de la lletra dins la cançó, tot i que durant un temps no s'havia sentit del tot còmoda amb l'etiqueta de cantautora, ara l'abraça perquè li permet situar la paraula al centre del seu projecte. L'artista explica que intenta construir cançons amb una dimensió reflexiva, pausada i plena de significat. Les metàfores, els petits secrets i les imatges poètiques formen part d'un treball pensat perquè l'oient no es quedi indiferent. Anna Dibori presentarà Eclipsi el pròxim 4 de juliol al Camp de les Aromes en el marc del Festival Portal Blau 2026. Tot i que l'artista encara no coneix personalment l'espai, assegura que tothom n'hi ha parlat molt bé. A més, després del Festival Portal Blau, l'artista també té previstes actuacions a les comarques gironines, com el 23 de juliol al Festival Solfejant de Cassà de la Selva i una altra parada a Torroella de Montgrí.
I Figueres es Mou celebra 13 anys amb una edició dedicada al procés de fer-se gran. Prop d'una vintena de propostes gratuïtes de dansa i arts del moviment es podran gaudir del 2 al 5 de juliol. La programació reunirà artistes de Catalunya i reflexionarà sobre el procés de fer-se gran des d'una mirada col·lectiva i comunitària, Marta.
Figueres es Mou arribarà aquest estiu a la seva 13a edició, consolidat com un dels festivals de dansa contemporània de referència. La cita tindrà lloc del 2 al 5 de juliol i oferirà prop d'una vintena de propostes gratuïtes repartides per diversos espais de la capital de l'Alt Empordà. La programació d'enguany gira entorn de la idea de fer-se gran. El festival vol abordar aquest procés des d'una perspectiva col·lectiva, comunitària i artística, a través de diferents espectacles i activitats. Entre els espais que acolliran les actuacions hi ha el Parc de les Aigües, que es recupera com a escenari del festival. També hi haurà activitats a la Biblioteca Fages del Climent, la plaça de l'Ajuntament, la placeta Baixa de la Rambla i la plaça Josep Pla, entre altres indrets de la ciutat. La creació catalana tindrà un paper destacat amb espectacles com Aleta, de Marc Fernández, inspirat en el món casteller, o Mil Primaveres, de l'Esbar Manresà, de l'Agrupació Cultural del Bages. També s'hi podran veure propostes de companyies i artistes de Galícia, el País Basc, Navarra, Madrid i el País Valencià.
La programació internacional inclourà Salida d'Emergència, de la companyia francesa Ad Hoc, una peça interpretada per artistes d'entre 60 i 80 anys que reflexiona sobre l'envelliment. També es presentarà Entre Bous i Vaques, un projecte comunitari impulsat per la companyia La Côte Folle amb la participació de dones de Figueres.
El festival manté l'aposta pel suport a la creació artística. En aquesta edició acollirà la mostra de procés de Brida de la coreògrafa Esther Guntín, guanyadora del Premi del Ficolomé. La proposta explora la relació entre la dansa tradicional dels cavallets i els mecanismes de control sobre els cossos. A més dels espectacles, el festival programarà una conferència ballada sobre dansa contemporània i la projecció de la pel·lícula Qui som, dedicada al procés creatiu de la companyia Baró de Bel. Impulsat per la cooperativa Aguitart, el festival va néixer l'any 2014, amb l'objectiu d'apropar la dansa contemporània a la ciutadania i fomentar la creació artística al territori.
Passen ja 4 minuts de 3 quarts de 9. Ja sabeu que els dimarts aquí al Supermatí ens encanta parlar de llibres, i per parlar de llibres, qui millor que la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí. Bon dia, Maria Teresa, què tal?
Hola, molt bon dia.
A veure, bon dia. Ho comentàvem ara abans d'entrar, avui Revetlla de Sant Joan, no sé si la celebres massa, tu.
No, fa anys que sí que l'havia celebrat molt, perquè el meu cunyat era cap dels Ducs del Foc de Torroella de Montgrí i organitzaven allò una gran festassa d'Estartit i tal, i evidentment tota la família hi eren presents, saps? I estava molt bé, però jo ara és que prefereixo fugir de les aglomeracions. El que sí que poder seria interessant és tenir aquell projecte pel qual també es feia algú del Foc de Sant Joan, i és guardar coses que has de cremar, tenir-ho tot preparat per aquest dia, que a vegades aquesta cerimònia sí que està bé fer-se. Però em penso que ja llenço bastant cada dia per no haver de cremar. I és que, esclar, sempre intento anar enrere i dir, bueno, com va néixer tot això? Doncs fer neteja, no? Allò, fem sí, una sí. cremada i per anar a menjar coca, veure cava i no cremar res, què vols que et digui? No, me falta alguna cosa.
Doncs tu, Maria Teresa, pel que em dius, prefereixes ja quedar a casa i llegir un bon llibre, no?
Exacte, acabar les 50 pàgines que em queden del Carus Perdaré, que és un llibre molt bo, molt bo.
A veure, quin llibre és?
Mira, es tracta d'una obra de Sandro Veronesi, es diu Setembre Negre, i és el segon llibre que ens tradueix l'editorial Periscopi. El primer es deia El Colibrí. Probablement ja hi ha gent que el coneixi, perquè és un llibre que té el Premi Estrega. La segona vegada que aquest autor té el Premi Estrega, cosa estranya, i a més, cosa estranya perquè és difícil tenir el Premi Estrega, tenir-ho dues vegades ja no vegis, i a més és el premi més prestigiós de les lletres italianes. L'autor Veronesi va néixer el 1959, té la meva edat, i la majoria d'obres tenen aquest contingut una mica que té a veure amb la seva generació, val? Hi ha uns records, hi ha una música, hi ha un cinema, hi ha un entorn en les novel·les que són el seu. És el que passa també en aquesta obra que ara us parlaré. La traducció, ja ho aviso ara, és boníssima. Pau Vidal és el traductor per excel·lència de la llengua italiana cap al català. Ho fa molt i molt bé. I de què va Setembre Negre? A veure, probablement hi hagi gent de la meva edat o una mica més grans que ho recordin moltíssim, perquè van ser uns Jocs Olímpics que hi va haver a Alemanya l'any 1972, que van acabar, doncs, hi va haver sang, vull dir, palestins israelians, qui ho sàpiga ja sap de què va, qui no ho sàpiga ja ho pot buscar. No és o sigui, és molt important en la novel·la, però tot i que li dona títol en l'obra, es tracta de com un estiu meravellós del canvi cap a l'edat adulta del nostre protagonista, Gigio, acaba doncs, amb aquest setembre negre. De què va l'obra? D'un tema que a mi m'ha agradat sempre molt, que és quan els joves deixen de ser criatures, quan encara poden estar col·leccionant cromos i jugant amb Lego, però de cop i volta senten atracció per una nena, se'n donen compte que els seus pares tenen unes converses al vespre en els quals els exclouen en els fills perquè ni els volen preocupar ni volen que se n'enteri. No sé si recordes aquella expressió de hi ha roba estesa.
Sí, tant.
Vull dir, jo no sé si ara es diu això, però abans jo ho recordo a casa. Bueno, ja en parlarem, que ara hi ha roba estesa. I nosaltres ens quedàvem amb cara de pasta de moniato i notaves que allà venia alguna cosa interessant i de cop i volta quedava tallat i no t'entraves de res. Doncs és aquestes experiències, aquesta vida d'aquest nano. És una família benestant, el pare és advocat, té tenen prou diners per tenir vacances de 2 mesos i mig a la platja, al mar, en allà hi s'hi troben famílies que s'hi troben cada any. És d'aquesta manera que aquest noi s'enamora d'una nena de pare italià i de mare etíop, amb una bellesa exòtica especial, una nena que té uns interessos culturals molt diferents d'ell i que, estant amb ella, va notant que creix, que es fa gran. Una de les coses que fan, que penso que ho va fer molta gent, és intentar entendre l'anglès traduït les lletres de les cançons dels músics preferits. També, evidentment, aquest nen és un gran aficionat a l'esport i ho segueix tot, el Tour de França, carreres de motos, tot. Vull dir, llavors surten tots els grans atletes d'aquella època, dels anys 70. En fi, ja us ho he dit, col·lecciona cromos, però d'esportistes. I ara que estem tan de moda amb aquests de Panini de la Lliga,
sí.
I no de la Lliga, del Mundial, imagina't, no?, les col·leccions de cromos que hi havia abans també, d'això fa molts anys. Doncs d'això tracta, o sigui, de tot, de la vida, dels cops que et dona la vida, de quan deixes l'infantesa arribes a l'edat adulta i quan, malgrat la teva felicitat infantil, l'entorn és el que és i de cop i volta doncs els moments de màxima felicitat, que és conscient que ell és molt feliç, de sobte queden tallats amb uns Jocs Olímpics absolutament violents i amb un final d'aquest estiu també.
No sé si ho has dit, potser sí, és una novel·la?
És una novel·la, és explicada en primera persona en nom de Gigio, que és el noi, en aquest moment té 12 anys. Ell ho explica quan en té 60, però gairebé no et mous de l'edat dels 12 anys. De tant en tant sí que es posa en el moment que ho està explicant, que és quan té 60 anys, i va dient: jo podia haver sigut conscient de que s'acostava si hagués detectat les senyals, diu alguna cosa així, però després continua amb la narració lineal i sense salts en el temps d'aquell estiu de l'any 72.
Doncs t'he de dir, Maria Teresa, que aquest llibre me l'apunto sí o sí, perquè la novel·la històrica és el meu gènere literari favorit, o sigui que l'he de llegir sí o sí en aquest llibre de Setembre Negre que ens comentes. No sé si comentaves abans això dels Jocs Olímpics aquests que del 72, sí. Que la gent, per poder llegir, per entendre la novel·la, ha de saber una mica de context o no és necessari?
No, gens ni mica, al contrari. Vull dir, a mi m'ha agafat, pumba, saps? De sorpresa absoluta. Que és el que passa amb moltes novel·les bones. O sigui, et posa peces musicals, et posa... et comenta una pel·lícula, et comenta un llibre, vull dir, aquests nanos tenen inquietuds culturals, per tant, escolten música, llegeixen, ballen, juguen, neden, i llavors, si vols estar una mica al cas de què es movia en aquells moments culturalment, ho pots anar a buscar tot, vull dir, el llibre està absolutament documentat. I Setembre Negre, ja et dic, per la gent que potser és una mica més gran que jo, perquè aquesta edat també tenia 12 anys, 13, però els que en tenien 20 en aquesta edat probablement recorden aquest Setembre Negre, si és que, a veure, no tothom tenia televisió per seguir els Jocs Olímpics, eh? Estiguem aquí,
sí,
també,
sí.
Hi ha tot, però també qui sap la història d'Israel i Palestina poder també sap aquest fet, és que aquí ens en donem compte que tot ve de molt lluny i que nosaltres som hereus d'una memòria històrica que a vegades oblidem o no sabem i que és important saber-la. Però per què és el context de la novel·la, de cap manera, al contrari. Vull dir, quan t'agafa en l'ordre que li agafen al nostre protagonista, és perfecte també pel lector.
Aquesta història, ja per anar acabant, la història és basada en fets reals, diguéssim, aquesta història va passar, o és fictícia dins d'un context històric real?
Exacte, fictícia dins d'un context històric real.
D'acord,
sí.
D'acord.
Sí. Llavors, repetim doncs les dades, abans no se'ns acabi el temps, l'autor Sandro Veronesi, de veritat, jo, al meu parer, ho dic molt personalment, però qualsevol obra que trobeu de Sandro Veronesi ja ho podeu llegir, perquè és magnífic, és un gran narrador. La novel·la de la que hem parlat avui es diu Setembre Negre, traduïda per Pau Vidal, i l'editorial que ho té és Periscopi, Edicions del Periscopi.
Periscopi, que acostuma també a fer molt bones edicions i molt bones recomanacions.
Sí, Maria Teresa, és una editorial amb molta vista.
I tant que sí, i tant que sí. Doncs Maria Teresa, moltíssimes gràcies un dimarts més per acompanyar-nos al supermatí. Que tinguis una molt bona revetlla. Ja m'has dit que tirar petards i aquestes coses ja no, però sí que llegir un bon llibre, acabar-te aquell llibre que t'ha agradat tant, sí que serà el teu pla per aquesta nit de la revetlla.
El que passa que millor agafar-ne un que no provoqui nervis, perquè estàs llegint una escena una mica interessant i de cop i volta amb la finestra oberta et salta un petard.
Exacte.
Que l'han tirat al veí i fas un salt que em va passar i vaig sombrar un bot tremendo perquè estava aquí super absorta i de cop i volta em tiren un petard a sota la finestra en 5 més i així cruçats, vull dir que amb cuidado amb tot això.
Maria Teresa, que vagi molt bé, fins la setmana que ve.
Igualment, adeu-siau. Adeu.
Fins aquí aquest supermatí de dimarts, 23 de juny del 2026, revetlla de Sant Joan. Que tingueu una molt bona revetlla, un molt bon Sant Joan. Nosaltres hi tornarem dijous a les 8 aquí al supermatí. Que vagi bé.